Microsoft Dynamics 365 Business Central és l'eina completa per la gestió empresarial. Dissenyada per a petites i mitjanes empreses, optimitzi processos, prengui decisions més intel·ligents i acceleri el creixement. A Infurolot fem implantació de ERP, tant financera com per producció de l'empresa. També gestionem el servei de sistemes de xarxes, servidors i ciberseguretat. Infurolot és una companyia amb gairebé 40 anys d'experiència, amb seus a Olot i a Girona, per proporcionar solucions immediates a empreses de tota la demarcació. Infurolot patrocina el programa Ho diu tothom.
Travesses. Som una empresa familiar que construïm habitatges a la comarca fa més de 40 anys. Les persones i el lloc on han de viure sempre han estat part important per nosaltres. Actualment, estem construint pisos al centre d'Olot i a la zona del Pla de Dalt. Ens trobaràs al capdamunt del Firal o a la web travesses.com. Travesses. Construïm il·lusions. Travesses patrocina el programa Ho diu tothom.
Bona nit, què tal? Com estan? Avui trepitjarem carrer i ho farem més que mai. A ningú se li escapa que ens agrada anar per les nostres viles i per les nostres ciutats i que siguin espais dinamitzats, que hi hagi activitat, que hi hagi gent, que hi passin coses. Però perquè això es produeixi s'han de donar dues casuístiques. La primera és que s'organitzin activitats i la segona, i també molt important, que hi hagi un teixit comercial que sigui potent. Però clar, arribats en aquest punt, a ningú se li escapa un altre aspecte, que és que cada vegada hi ha més furgonetes de plataformes que estan donant voltes pels nostres carrers, repartint paquets, i que hi ha una realitat també molt complicada de gestionar, que és el relleu generacional del comerç de proximitat. Tot això fa que una vegada més, i dic una vegada més perquè és un debat endèmic i no resolt, ens preguntem quin és el present, però sobretot el futur del comerç de proximitat. És a dir, d'aquí 20 anys continuarem veient les botigues físiques tal i com les entenem avui dia. Avui volem fer una reflexió de fons per preguntar-nos com han de ser les nostres ciutats, però sobretot com ha de ser el nostre comerç. És un debat que abans de Nadal s'hi adiu perquè ho diu tothom. Benvinguts. Bé, aquesta nit passaran diverses coses en aquest programa. Una és que tindrem una taula de persones convidades de diferents comarques del nostre entorn i l'altra és que aniran passant persones, algunes presencials, altres per videoconferència, que ens aniran donant diferents ítems del tema que avui volem parlar. D'entrada, els presento a les 5 persones que avui ens acompanyen. Manoli Vega, bona nit.
Bona nit.
Per acompanyar-nos. És comerciant, va ser la presidenta, de fet, dels botiguers d'aquí a Ripoll. És membre de Ripoll Comerç i va ser regidora de projecció econòmica durant l'última legislatura, segueix amb un comerç aquí a la vila i també té una empresa de distribució. O sigui que feina no n'hi falta.
No en falta.
Jordi Vilarrasa, bona nit.
Bona nit.
Gràcies per ser aquí, Jordi. És el president dels placers del Mercat d'Olot, regenta una carnisseria també a la plaça i ell ens serà testimoni d'un potencial que han sabut trobar els placers d'Olot per arribar fins i tot al públic jove, que això també serà molt interessant. Núria Simón, bona nit.
Bona nit.
Gràcies per ser aquí, Núria. La Núria és la presidenta de Vic Comerç. A més, va ser escollida fa poquet, no? És
fa un mes i escaig.
Un mes i escaig, per tant, no sé si s'estrenen mitjans de comunicació avui, però
gairebé,
en tot cas,
gairebé,
no? Molt bé, doncs gràcies per acompanyar-nos i també regenta un establiment a la capital d'Osona. Jordi de San Eugenio, què tal? Bona nit.
Bona nit.
En Jordi és catedràtic del Departament de Comunicació a la Universitat de Vic, la Universitat Central de Catalunya. És també Premi Extraordinari de Doctorat per la Universitat Pompeu Fabra amb una tesis sobre les marques com a transformació dels territoris. Us preguntareu què ens aporta avui en Jordi? Doncs molt. Molt perquè hem parlat del comerç de proximitat no només des d'un punt de vista pròpiament del comerç, sinó el paper que té en els nostres pobles i ciutats, i en Jordi hi tindrà la clau. I també saludem a Lluís Periáñez. Bona nit. És director institucional de Transgourmet, dedicat a la distribució majorista d'aliments, beguda i cash and carry a Europa, i és membre del comitè executiu de la Cambra de Comerç de Girona. Correcte?
Correcte.
Molt bé. Gràcies a tots 5 per acompanyar-nos. Abans de saludar la nostra convidada, a qui li farem diverses preguntes, algunes de les quals seran una mica incòmodes, M'agradaria que ens diguéssiu el vostre punt de vista, així a tall de titular, de com veieu ja no només el present, sinó sobretot els propers anys del comerç de proximitat. Vinga, Manoli, comença.
Bé, jo sóc una gran defensora del comerç. De fet, fa 33 anys vaig posar una botiga i a dia d'avui els meus fills continuen amb el negoci, tant amb la botiga com la distribució que tenim, no? Per tant, m'agrada ser positiva i veure futur en el comerç.
Ser positiva, ser realista o les dues coses a vegades...
De vegades ajuda a fer real allò amb el que creus, no? Per tant, ser positiu és important. Ara en parlàvem, no? El canvi generacional és un dels problemes en el qual el comerç ara mateix es veu immers.
Jordi.
Bueno, jo penso que sí, que jo també sóc molt positiu i penso que sempre hi haurà botigues, vull dir que sí, segur que també...
Físiques,
sí. Físiques. També n'hi haurà d'altres, però físiques sí. Vull dir...
Ui, estàs d'acord?
Estic d'acord, perquè també sóc una persona molt positiva i poso moltes esperances amb la força i el treball dels comerciants. Per tant, ens falten coses, però també tenim molta força per endavant.
Jordi, això a nivell de marca territorial és tan fàcil com aquí s'està plantejant?
No hi ha dubte que el comerç de proximitat, el comerç local, és un element de constitució essencial de la identitat dels territoris. L'exemple de grans plataformes com Amazon d'alguna manera ens despersonifica els territoris. L'única cosa que fem és una transacció, en aquest cas, telemàtica, i per tant aquest element genuí, particular, del cara a cara, de l'assessorament personal i també de la constitució d'un nucli social que per mi, com deia abans, edifica i projecta una identitat territorial, crec que s'ha de mantenir sense cap mena de dubte.
Senyor Periáñez.
Home, jo opino igual. La realitat és que jo penso que d'aquí un temps el que sí que veurem que s'està potenciant d'alguna manera tot el tema del que és el comerç de proximitat. La prova està que a un nivell però individual també estan sortint quantitat d'empreses que estan franquiciant i estan especialitzant-se en zones i en producte i en distribució de proximitat. Jo crec que s'està potenciant, almenys jo ho estic vivint d'aquesta manera en aquest moment.
Molt bé. Segur que des de casa es preguntaran, home, aquí segurament hi faltaria alguna plataforma, com per exemple Amazon. Doncs bé, els hem de dir que han estat convidats en aquest programa des de fa molts dies, a més, però que no han respost ni positiva ni negativament. Per tant, simplement no han donat resposta a la nostra sol·licitud. Ens hauria agradat que avui haguessin estat aquí, més que res per contestar moltes informacions que segurament ens apareixeran. Però bé, us dèiem, sempre hi ha una convidada en el programa. Avui volem arrencar amb Marta Raurell, que és el cap de l'àrea de comerç del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de la Generalitat de Catalunya. Senyora Raurell, què tal? Bona nit, com estem?
Bona nit, també.
Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Ja pot seure. Suposo que ja ens ha començat a escoltar una mica de què anava la cosa avui, no?
Evidentment. Si t'he de contestar la pregunta, jo sí, jo sóc una gran defensora del comerç de proximitat. El comerç de proximitat és veritat que té uns reptes, tenim uns reptes, heu tret el gran repte del relleu generacional, n'hi ha d'altres que segurament en aquest punt sortiran. Hi ha l'online, però l'online deixem-lo a part perquè si analitzem l'online, a vegades parlem del comerç com el comerç en general i no ho podem fer-ho. Per què? Perquè és molt diferent. Agafem aquest àmbit de l'online. L'online, per exemple, en l'alimentació, no arriba ni al 2%. Encara estem molt lluny dels països anglosaxons al percentatge de quota de mercat. Sí que és veritat que si estem parlant en un sector, com per exemple el sector de la venda de la moda, de l'equipament de la persona,
aquí
es dispara cap al 20%. Sempre lluny d'aquest online. Però tots els estudis, totes les enquestes que des de la Generalitat fem ens diuen la gent som mediterranis, ens agrada anar a comprar, disfrutem anant a comprar. La pandèmia va tenir moltes coses dolentes, gairebé totes, però sí que ens va quedar com aquell sentiment de, escolta'm, hem vist que no havíem vist mai què passa en ciutats, en pobles, sense comerç, sense vida. I això ens ha quedat una mica. Hem de vèncer aquests reptes que tenim, sí, és veritat.
Anem a pams, li sembla?
Sí, perfecte.
M'ha engegat molt ràpid. No, jo ja sé que ho té molt interioritzat, això, però deixi'm que li faci alguna pregunta,
sí,
també.
Sí, i tant.
Vostè compra a Amazon?
Jo mentiria si digués que no. Compro molt poc, perquè a l'enemic l'has de conèixer. Jo he de saber, per intentar ajudar o fer bé la meva feina, com actuar a Amazon. I, per tant,
si no
algun
compra,
cop...
No compra per necessitat, sinó
no,
per prova?
No, jo sóc, si ho puc comprar al comerç de proximitat, que em donarà un servei que Amazon no em donarà, perquè m'explicarà per què serveix allò, i potser em dirà, Marta, per què vols aquest model, m'ho estic inventant, si aquest s'adapta molt més a les teves necessitats. I segurament, si se m'espatlla o em passa alguna cosa, ell m'ajudarà i em dirà, pues, escolta'm, Marta, t'ho canvio o t'ho arreglo. I a part, en sectors, dèiem, l'alimentació, a mi no em passaria pel cap comprar l'alimentació.
Ara que parlem d'Amazon, el company d'aquí de Televisió del Ripollès, el director de continguts, en Jordi Altesa, té ganes de fer una pregunta sobre aquesta qüestió d'Amazon.
Sí.
Sembla que l'escoltem i després respon. Pues escoltem en Jordi Altesa.
El comerç afronta moltíssims reptes, però la pregunta que us volem traslladar és com pot competir el comerç de proximitat en fer una comanda aquí i que t'arribi de seguida? Com podem gestionar aquesta velocitat? Ha de competir el comerç de proximitat amb aquesta situació? És possible? Val la pena?
És molt evident, no?
La pregunta no té ni un sí i un no, ni un no de resposta. És a dir, ha de competir amb les mateixes eines? Un no. Nosaltres som diferents i el comerç de proximitat té uns valors...
Però ha de competir.
Ha de competir perquè al final el pastís és el mateix, és per tots. Sí que és veritat que a vegades diem el consumidor ha canviat, tenim un consumidor, ens agradi o no, que és molt exigent, que la immediatesa és un valor que cada cop està més a sobre la taula, però és que si jo vaig a la botiga d'aquesta senyora, aquesta senyora m'ho ven al moment. La immediatesa també és aquesta. Hi ha una cosa, per exemple, s'ha parlat molt de les botigues...
Em reconeixerà, senyora Raurell, que no és el mateix estar al sofà de casa, davant del televisor,
evidentment,
i fer clic, com ara em deia en Jordi, no, que desplaçar-te a la botiga, que tindrà moltes coses bones, però no té aquesta immediatesa.
Sens dubte, i les 24 hores el comerç de proximitat mai estarà obert, no és.
Després en parlarem també dels horaris comercials.
Però fixa't, si em permets, Albert, les botigues fosques, aquest model de botigues d'alimentació que es van implantar, que semblava que s'havien de menjar tots els supermercats, que tu en 20 minuts, en mitja horeta, tenies a casa a les grans ciutats el producte alimentari, estan tancant, no han set rentables. Tu vas, no cal dir marques, però si se'n van implantar 3 o 4 ensenyes molt potents a Barcelona, a les capitals grans del nostre país, estan en aquest procés de tirar enrere, tancar, replegar-se i marxar.
Però ens havíem quedat amb com competeixen, per tant. Si no és amb aquest clic...
Amb eines diferents.
Que potser hauria de ser amb aquest clic. No sé fins a quin punt el comerç de proximitat també ha d'entrar en aquesta voragina del clic i te'l porto a casa.
Absolutament. L'omnicanalitat està ja en l'ADN de totes les persones. Jo compraré un dia online, un dia podré anar al mercat, em miro el Jordi i estar allà i voldré estar-m'hi hores, i l'altre voldré que a través del WhatsApp Business o el que sigui, amb eines digitals, jo li pugui encarregar al meu peixater, al meu fruiter o qui sigui, o un ram de flors, que me'l prepari i el vagi a buscar.
Sí, però sap que aquests dies han fet un exercici, que és entrar en diferents comerços de proximitat de ciutats que avui estan representades, no cal dir noms i cognoms, i hi ha molt poca pàgina web i molt poca opció de comprar per internet encara?
Això és un deure que tenim nosaltres. Hem d'estar, jo parlo que també com el comerç, evidentment ells són els representants del comerç, hem de tenir pàgina web. Potser no cal portar-ho a casa, en el sentit de que hem de mirar que és sostenible. No podem tenir furgonetes, siguin de comerços de proximitat, siguin de plataformes que ens estiguin envaint tota la ciutat, totes les hores del dia. Nosaltres, per exemple, des de la Generalitat, estem ja regulant certs aspectes de l'online, per exemple, amb horaris...
Segurament són dues coses diferents. Una cosa és tenir aquest mostrador virtual.
Sí, no? Això s'ha de tenir.
Que permet accedir i veure què té aquest comerç de proximitat.
Correcte.
I, per tant, decidir si m'interessa o no m'interessa. I una altra cosa ja és l'e-commerce, que és fer el clic per fer la compra i que te la portin a casa o que ja la tinguis encarregada. Però jo em referia que hi ha aquest mostrador virtual, en molts casos no existeix.
No, i s'ha de tenir.
En entorns comercials, que normalment són molt queixosos, no? De dir, escolta'm, és que necessitem que confiïn en nosaltres.
Això va lligat, i deixa'm els que te'ls defensi una mica amb l'estructura...
Sí, és massa d'advocat del diable?
No, però està bé, està bé. Jo crec que a vegades l'autocrítica és molt bona. És a dir, quin perfil d'establiments comercials, d'empreses comercials tenim a Catalunya? El 97% de les empreses comercials que són a Catalunya són microempreses. Uh-huh. És a dir, què vol dir aquest terme? Menys de 10 treballadors. Si nosaltres anem a buscar la mitjana de treballadors que té una empresa comercial a Catalunya, és de 3,2 persones. Moltes empreses, molts establiments, és una sola persona, a vegades amb la parella, a vegades amb algú que treballa. Què passa? Això ens crea unes limitacions. És molt diferent que tu siguis un pure player, una plataforma, que tinguis 100 persones dedicades a la venda online, que tu ho hagis de fer tu mateix. A vegades ens costa aquestes eines. Per tant, hem d'agafar les eines digitals que tenim, però fent-les fàcils. Potser no hem de tenir un marketplace propi, sinó que el que hem de fer és dir, jo tinc un WhatsApp web que, per dir alguna cosa, cada dia o quan m'arriba, si sóc de, per exemple, venc equipament per la persona i m'arriba una nova col·lecció, faig un vídeo, ho explico als meus clients. Aquestes eines, les que realment podem abarcar.
Tampoc em voldria enrocar ara amb la qüestió de l'online, perquè després ja anirem parlant. Més que m'interessa que vostè em vagi fent pinzellades de diferents qüestions. N'hi ha una que també és endèmica i que sí que té a veure directament amb l'administració, que és la paperassa i les dificultats per fer qualsevol cosa. És lògic que una persona tardi tant temps en poder obrir un mostrador? De veritat que aquest problema no el resoldrem mai?
La veritat és que, ostres, això...
Perquè crec que aquest és un problema més antic que fins i tot vendre darrere un taulell, eh?
És un tema i que moltes vegades, i a nosaltres, que entre cometes, jo que em dedico a la promoció del comerç i que no sóc la que agafo la part de regulació, a mi cada dia tots els comerciants, les associacions de comerciants ho diuen, ostres, és que a vegades sembla que siguem, perdó, la gran superfície comercial que tenim 50.000 i la burocràcia o la paperassa se'ns menja. Jo l'únic que et puc dir és que, per exemple, el consorci, l'àrea que jo dirigeixo, ens basem en una directriu, fer-ho molt fàcil, intentar simplificar.
Sí, però això en el dia a dia no és així.
Evidentment, no et puc dir...
No és així.
És una queixa generalitzada i crec que aquí és un repte que tenim l'administració, que a vegades inclús requisits. Però aquí sí que ho hem de solucionar, hem de fer crítica.
Li preguntaré per una altra qüestió que em dirà, no és de la meva branca perquè no és regulació, però que sí que ens hi trobem. Segurament no al Ripollès, ni a la Garrotxa, ni a Osona... que és la retolació dels comerços en català. Escolta, estem vivint, o això ens diuen, un dels pitjors moments de la llengua catalana i tots sabem que quan ens anem de vacances o voltem pel nostre país ens trobem un munt de comerços, molts, sobretot concentrats en àrees turístiques molt concretes, que el català ja no és ni en un segon pla, està en tercer pla. I podem ensenyar un grafisme que precisament la normativa catalana obliga a retolar, com a mínim, en català. Per què no es compleix? I per què no es fa complir?
Em deixes que sobre jo encara faci més d'advocada del diable que tu?
I tant, vostè és la responsable. Pot fer el que vulgui.
No, i a part, la normativa catalana diu el més mínim del mínim, que almenys tu puguis expressar-te en català i que la gent que t'està atenent t'entengui. Uh-huh. I això no es compleix. No. Nosaltres, això sí que és un tema que tenim a sobre la taula, tant a la Direcció General de Comerç com al Consorci de Comerç. El català, la regressió que està tenint en l'ús, en el comerç i no ho vull centralitzar, perquè també en molts altres àmbits, això ens preocupa molt. I és veritat que aquest govern, aquesta legislatura, nosaltres ens ho hem marcat. Nosaltres estem treballant ja fa des de fa mesos amb el Consorci de Promoció i Normalització Lingüística, amb patronals de comerç importants per donar suport perquè s'ha d'utilitzar. I llavors s'ha de sancionar. I realment els inspectors estan anant pel territori a sancionar, si cal.
La realitat és que qualsevol persona del carrer, quan incompleix alguna normativa, si jo em passo un radar, em multaran. No tinc opció de decidir si el pago o no pago la multa. Em multaran i, si m'he passat, em trauran fins i tot els punts del carnet. Clar, és a dir, les normatives estan per complir, en tots els sentits.
Evidentment, i per això hi ha un conjunt de...
És curiós com veiem aquesta regressió del català i que, en canvi, se sigui tan permissiu en una qüestió tan visual i tan nostra, no?, del dia a dia, com incomplir la retolació en català.
Hi ha inspectors de comerç que van pel territori, que vigilen aquestes coses i que sancionen. Ara, que no arribin a tot arreu i que s'hagi de fer aquí, i deixem que em miri aquest cantó, aquí hi ha un paper molt important de les associacions de comerciants. Nosaltres, com a Generalitat de Catalunya, no podem tenir contacte amb els 93.000 establiments comercials de Catalunya, però aquí, per això, tenim aquesta xarxa associativa i que, perdona que torni a parlar de confinament, que en confinament es va demostrar el paper que tenia, lo necessària que era aquell filtre que arribava a les necessitats, diguéssim, del terreny, de què passava als establiments, i ens ho feia arribar a nosaltres, que estaven 7 dies a la setmana disponibles. Aquí passa el mateix. Si algú no incompleix, nosaltres, si ens n'assabentem, s'envien els inspectors.
Farem una cosa, com que la publicitat és essencial per aquesta casa, a més a més és de comerç de proximitat, la majoria de vegades, anirem a la publicitat i després tornem, ja amb la intervenció de la taula, li sembla bé?
Perfecte.
Tornem de seguida.
Vinga.
Tornem ara. Bé, seguim en el programa d'aquesta nit de l'Audio Tothom parlant del comerç de proximitat. De seguida, Marta Raurell es posa en mans de tots els convidats de la taula. Però abans, dues pantalles amb dades que creiem que són interessants per començar-nos a centrar. Una fa referència a les dades que tenim del comerç de proximitat. Ara les veurem a tota pantalla. Segons la Direcció General de Comerç del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, l'any 2021, que és la dada més actualitzada del qual es disposa, perquè són informes bianuals, hi havia 92.552 establiments comercials a tot el país. La xifra representa gairebé un 6% menys establiments respecte al 2019, que eren només 2 anys enrere. Passem a una altra pantalla. A les persones ocupa aquest comerç de proximitat. Per tant, ho veiem ara amb aquestes persones que ocupen aquests comerços. Fins al tercer trimestre d'aquest any 2023, el comerç al detall ocupava 332.000 persones. És un 3,4% més en percentatge interanual. Si a aquest comerç al detall li sumem les persones que es dediquen al comerç a l'engròs, la xifra creix fins a gairebé 540.000 persones, que representa un 22% del total de persones ocupades a Catalunya. Home, són dades que ens donen aquesta dimensió del comerç de proximitat. Senyora Rovell, li sembla que obrim a la resta de la taula? Qui vol començar preguntant? Manoli.
Manoli, aviam. Vaig a dir una cosa que crec que, bueno, que tenia ganes de dir-la. Jo, possiblement, sóc un cas raríssim, però he comprat mai a Amazon. Per tant, jo
mai?
Sí que...
Res?
Mai.
Res de res?
Res de res.
Per què? Per principis? Per...
Segurament per principis, segurament perquè m'agrada anar a les botigues i remenar. I sí que entenc que... segurament no podria dir el mateix dels meus fills, no? Que deuen comprar. Jo, mai. I sí que faig una reflexió amb el de la compra online, és que des del sofà de casa moltes vegades compres allò que necessites. En canvi, el comerç el que et dona és el fet, la compra aquesta més d'impuls, no? De veure una sabata i dir, m'agraden, entro a comprar.
No sabria dir-li si això d'Amazon és o no impulsiu, eh?
No ho sé. Bueno, no ho sé, eh? Ja, jo m'ho miro així perquè realment, ara, per exemple, sortia una dada per Nadal que el comerç a Barcelona i arreu, jo diria, doncs, que havia estat a tope, no? I això, doncs, ostres, quedes quedes molt content i satisfet de que hi veus doncs, que això, no? Que el comerç té futur, no?
Però igual hem de posar llumetes als carrers perquè la gent es faci selfies, igual que passa a Passeig de Gràcia, no? I llavors tindrem un problema, fins i tot.
Dit això... Però
la pregunta era... Sí,
dit això, jo crec que, suposo que ho teniu en compte des del departament, el comerç de Ripoll no és el mateix el comerç de Barcelona, o el comerç de Vic, o el comerç d'un poble més petit, com pot ser, no sé, aquí a la comarca Camp de Bànol, no? I a partir d'aquí... Doncs no sé si aquí teniu des del departament una diferenciació i un, diguem, reequilibri en aquest sentit a l'hora de promocionar i d'ajudar, no?
Hi ha diferències entre viles, pobles, ciutats grans,
exacte.
Mitjanes...
Exacte.
Senyor Raurell,
sí,
hi ha diferències?
Sens dubtes, hi ha moltes diferències. Cada municipi...
Tan sols si les podem apuntar,
no,
per ser coents al màxim.
No, cada municipi és diferent. Per exemple, nosaltres treballem molt diferent el suport que donem als pobles de menys de 500 habitants, que el seu problema és la desertització comercial, que desaparegui l'últim forn o l'última botiga que té, que les capitals de comarca, que ja no totes són iguals i que s'ha de treballar. Nosaltres sempre quan traiem línies de subvencions, d'ajut, nosaltres tractem millor, entre cometes, i quan dic tractar millor vull dir que tens més punts si ets un municipi més petit on fa falta més comerç. Això es té en compte, perquè la realitat comercial és absolutament diferent i no té res a veure la de les comarques del nord de Lleida amb les del nord de Girona, ficats aquí. Cada municipi és diferent. Per exemple, en petits municipis, en micropobles que deia, nosaltres hem estudiat tots els micropobles que hi ha a Catalunya, els seus factors de risc, i els factors de risc fan que una realitat sigui absolutament diferent, perquè tu pots dir, doncs, jo tinc un municipi gran, una capital de comarca, que té una xarxa comercial molt potent a menys de 10 quilòmetres o no la tinc. Llavors estàs parlant de aquí farà falta proveïment o no.
Equilibris territorials.
Evidentment. I el territori s'ha de tenir. Nosaltres sempre fem molt territori perquè les realitats són absolutament diferents. Uh-huh. I si traiem una normativa, intentem, potser no ho aconseguim, però sempre pensem en les realitats diferents.
Jordi San Eugenio.
Sí, jo tenia dues preguntes per la senyora Raurell, ràpides. La primera és que el nivell de gestió del comerç es produeix a diferents administracions i, per tant, és un escalat, no? Potser l'administració més propera són els ajuntaments. És el que deia vostè, tenim molts comerços, no podem estar pendents de tots els comerços. Llavors, jo li voldria preguntar si vostès tenen mecanismes de coordinació interadministrativa, és a dir, com es coordinen la gestió del comerç amb ajuntaments, amb consells comarcals, amb diputacions i, en últim cas, amb Generalitat, que són vostès, per tal de poder abastar tot el ventall de possibilitats a nivell comercial que tenim a Catalunya. I després hi ha una segona pregunta, que és, en aquest procés que està vivint el comerç de proximitat en relació a les grans plataformes, vostès tenen moltes estadístiques, molts indicadors, per tant, vostès tenen una fotografia exacta del que està passant amb el comerç de proximitat. Suposo que tenen algun manual de bones pràctiques o algunes idees per aportar al petit comerç perquè les apliquin. I no només això, deu existir línies de subvenció per digitalitzar, etc. Llavors, jo li volia preguntar, de manera breu, aquestes dues coses, i la coordinació, com vostès arriben al petit comerç amb la diversitat que suposa cada petit comerç, i de quina manera els acompanyen en el procés de modernització, digitalització, com vostè li vulgui dir, perquè tinguin més possibilitats de fer front a aquestes grans plataformes que, com deia l'Albert, des d'un sofà tu pots fer una compra de forma absolutament espontània.
Som-hi.
Gràcies.
D'acord. Anem a fer una mica el mapa de com es...
Fem-ho fàcil i senzill.
Fem-ho fàcil.
Fem-ho senzill.
Les competències en comerç són exclusives de la Generalitat de Catalunya. Això no estan ni compartides amb Madrid, no. Són aquí a Catalunya. A Catalunya sempre ens hem defensat el comerç de proximitat i no cal que entrem en comparacions amb altres comunitats autònomes què queda de comerç de proximitat i què queda a Catalunya. A partir d'aquí, en funció, diguéssim, per exemple, dels metres quadrats que es vulguin implementar, és la Generalitat qui dona la llicència, l'Ajuntament dona un permís o el que sigui. Però sí que ens coordinem molt i la veritat és que hi ha una relació molt, molt, molt fluida. Què fem a partir, i contestant a la segona pregunta? Evidentment, a vegades és molt important el suport tècnic que es dona, però també el suport econòmic. Nosaltres, des del Consorci, traiem unes línies de subvencions cada any, a part d'altres línies, per exemple, com aquest any, aquí doncs ens han arribat molts diners dels fons Next Generation per transformació digital. Des del Consorci, nosaltres hem donat gairebé 18 milions per transformació digital del comerç de proximitat i de les associacions. És veritat que aquests diners ens van venir marcat el que li tocava a Catalunya des de Madrid, i amb aquests 15 milions que vam rebre directament dels fons europeus no hem arribat enlloc, perquè vam tenir sol·licituds per 40 milions. Altres comunitats autònomes, que jo em trobo quan fem les reunions amb les altres comunitats, han pogut cobrir totes les necessitats. Aquí a Catalunya no. Realment tenim unes empreses molt proactives que es volen digitalitzar amb les eines. També donem línies de suport a l'obertura de nous establiments comercials i de serveis, perdó, no em vull oblidar els serveis aquí, i també a les reformes, perquè ens hem de reformar. Cada X anys aquell comerç és bo que s'actualitzi, que es posi al dia. Nosaltres això ho donem. I no em vull oblidar d'una de les línies que per nosaltres és més important, que és aquest programa de suport a la xarxa associativa, en què les associacions que aquí estan representades sempre
Jo estava fent un càlcul de què pertoca a cada comerç dels 92.000 que tenim a Catalunya, d'aquests milions de la rifa de Nadal que diu vostè que havia arribat per digitalitzar. Cauen a 200 euros per comerç.
Això et dic. Aquí és...
200 euros digitalitzem un comerç?
No, aquí el que es va fer, aquí hi havia unes normes marcades. A part de la nostra línia, per això hi he afegit 3 milions, que són la nostra línia de transformació digital.
Ha de pujar 4 euros per cap.
Sí, que no. Aquí hi va haver una cosa, no van arribar els diners. És a dir, per exemple, hi havia dos àmbits, la digitalització de les associacions, aquí vam tenir un grau de cobertura que gairebé totes les associacions vam poder cobrir les seves sol·licituds. Si em dius el comerç et diré, no van arribar. Només vam tenir un grau de cobertura del 30%. Per què? Perquè Europa, via Madrid, ens va exigir que com a mínim paguéssim a qui li atorguéssim, donguéssim el 70% del que ens havia demanat sobre 75.000 euros. Per tant, nosaltres haguéssim preferit donar a molts més establiments comercials. M'estic inventant les quantitats.
Tampoc esperaves que entre administracions tampoc s'entenen amb aquest tema comercial. Per variar.
Com a Catalunya sempre creiem que necessitem més diners.
Núria Simón.
Bona nit. Jo li volia demanar, entre moltes altres coses, però així ens anirem resumint, a la senyora Raurell introduir un altre tema, i n'hem parlat o en parlarem, del relleu generacional. Un dels temes és que necessitem noves persones, noves generacions joves, que s'impliquin en el comerç, i veiem que això és molt difícil. Des del Departament d'Ensenyament, vostès que tenen també aquestes comunicacions, estaria bé establir pràctiques en el comerç, ensenyament en els diferents sectors de la formació professional, vull dir que la gent vegi que és un sector on hi ha molta demanda de personal i on no sabem d'on treure-la, d'aquest personal qualificat. I llavors, entre d'elles...
La formació professional, l'AFP, les necessitats reals del país.
Exacte.
Aquesta frase mítica...
I que la gent vegi que molt jovent se n'adona compte que és bonic també treballar davant del públic en el comerç.
Jo també t'ho hauria de partir amb la teva intervenció. Ho dic per complementar-ho.
I és necessari, això com més aviat, millor.
Et falta personal per treballar a casa teva?
Bueno...
Mà d'obra especialitzada?
Exacte, buscar costa, vull dir, costa. Sí que la veritat que trobes, però jo penso que estar darrere un taulell o darrere és molt important, vull dir, és una feina molt bona i és una feina que no tothom serveix, això vull dir, també es porta una mica a dintre, però a més hi ha d'haver aquesta... aquí sí que ens han d'ajudar.
A més, això, que la gent jove necessita aquesta pràctica, perquè normalment la joventut és més tímida.
Després, en un moment de tertúlia, us preguntaré si és una bona feina i també és ben pagada, però ho deixo per després. Ara ho preguntem sobre l'AFP. Jo que dic de l'administració, que a vegades sembla que viu una altra realitat.
No.
Amb els papers passa, amb la formació professional també.
Nosaltres tenim una taula de formació que d'aquí 10 dies ens tornem a reunir, en el que hi haurà representants del SOC, de l'Agència de Formació Professional de Catalunya, i també del Consorci de Formació Contínua, perquè nosaltres com a comerç no podem treballar sols, treballem tots conjuntament. En aquesta taula de formació hi ha representants de les principals patronals i associacions de comerç. Perquè què ens passa al comerç? És veritat, falta relleu generacional, però també falta treballadors i treballadores que vulguin venir, perquè això té un rerefons. El comerç, ara com ara, no té prestigi, ens manca prestigi. La gent no vol anar a treballar al comerç. Tenim els nivells d'atur juvenil que tenim, les coses com siguin, i en canvi, parles amb qualsevol comerciant, amb qualsevol empresari de comerç, i ja no estic parlant de comerç de proximitat, ho elevo inclús a grans superfícies comercials.
Tenen molts problemes per trobar mà d'obra.
Sí que és veritat que podem entrar en el tema dels sous, no tots els sectors, perquè a vegades hi ha el concepte de és que el comerç paga molt malament. No, potser hi ha determinats sectors que paguen molt més bé que inclús que altres sectors industrials. Jo sempre defensaré el comerç, però això ens ho han transmet. A vegades, horaris, és veritat, la conciliació familiar...
També hi entrarem després, amb els horaris, si realment el comerç obre els horaris que necessita la població per anar a comprar.
Això és un tema... Estàs obert un tema.
És un tabàs, però ja el farem. Aquest també el farem després. No ho matem tot ara en 10 minuts perquè no podrem. Lluís.
Jo una mica has tocat tots els temes, però...
No, tots no.
Bueno, alguns temes que són importants, però el que sí que és real és que, és a dir, la falta de personal, per exemple, jo que estic amb una... Puc parlar amb una companyia que estem a tota Espanya, no només Catalunya. És a dir, amb el tema bàsic, tant supermercat com el tema de distribució majorista o hostaleria, amb el bàsic no tenim cap problema. On tenim els problemes és quan hem d'anar a buscar carnissers, xarcuters, peixaters, fruiters. I aquí és on trobem a faltar, i no sabem si amb això la Generalitat hi està pensant, de crear d'alguna manera algunes escoles de formació, però més reglades, no tant com a aprenentatge, sinó com a altres països, que en altres països un carnisser és que fa una carrera, per dir-ho d'alguna manera.
Ràpidament, perquè estem fora de temps.
Sí, evidentment, però fiquem les coses sobre la taula. Per exemple, a França, un dels casos és França, que tu, si vols ser xarcuter o carnisser, has de tenir una titulació. Aquí, si a sobre fiquem una barrera d'entrada, estem ajudant el comerç a trobar gent o estem empitjorant? També és veritat, és que, per exemple, nosaltres treballem molt amb els dos gremis de carnissers, els més importants que hi ha, perquè ells tenen la seva pròpia escola, tots dos. Aquí ja hi ha gremis, aquí, a l'ofici, els gremis, els de pastissers, els de xarcuters, els de forners, tenen unes escoles molt ben preparades, amb unes instal·lacions molt bones, i normalment tota la gent que hi va allà, a nosaltres ens estan transmetent que aconsegueixen feina. El problema és atreure que els joves vulguin venir a treballar al sector comerç.
Fem una cosa, parem-ho aquí, perquè hem d'acomiadar a la Marta. Nosaltres ara continuarem. Li agraïm que ens hagi volgut acompanyar. Creiem que a les portes del Nadal era interessant fer aquesta reflexió, perquè primer que arriba més al consumidor i també arriba a les persones que estan darrere del taulell. Bones festes, bona entrada d'any.
Moltíssimes gràcies.
Hem d'arreglar aquestes coses que tenim pendents.
I treballem tant com podem i més, jo crec.
Ara l'acomiadem. Abans, anem cap a Olot, a Olot Televisió, perquè el nostre company, el director i director de contingut, Joel Tallan, ens introdueix un tema que ara l'hem començat a barallar. Joel, endavant.
Imatges com aquesta són cada vegada més habituals als nostres pobles i ciutats. En llocs on abans hi havia activitat comercial, ara hi posa simplement que el local es lloga o es ven. És el que queda de l'activitat comercial d'uns anys que ha canviat moltíssim. Ara, amb tan sols un clic, podem comprar el que vulguem a qualsevol lloc del món. Ara bé, no hem de perdre de vista que comprar a través d'internet té els seus riscos i cada vegada són més també les persones que tornen al comerç de proximitat perquè els hi dona millors garanties. Però com seduïm el jovent, que és, sens dubte, el comprador del futur? Com ho fem? per tal d'aconseguir que tornin al comerç de proximitat, al comerç de tota la vida. Aquest és un dels grans reptes, un dels grans hàndicaps que ara mateix té el sector, perquè imatges com aquestes no es tornin a perpetuar.
Doncs sí, en Joel Tallant ens ensenyava una zona d'Olot, que podria ser qualsevol de molts llocs de les nostres ciutats, com és la plaça del Mig, on hi ha molts locals buits, no? I plantejava aquesta pregunta molt interessant relacionada amb els joves, que aquí ens pivota diferents temes, no? Com seduïm els joves, ja no només perquè vagin a comprar el comerç de proximitat, sinó perquè també hi treballin, no? Com els seduïm? Qui té la clau aquí de volta? Qui s'atreveix? Manoli, que fa estona que et veig aquí.
No, perquè jo volia encetar un altre... Bueno, volia continuar amb el tema aquest del personal. Sí. Personal, que esclar que evidentment, i segurament entra també per aquí, amb el tema del jovent, és el tema dels horaris. Sí. Quan tu amb un jove li dius i treballaràs de dilluns a dissabte, doncs segurament aquí... Per això, doncs, quan vostè deia, doncs, ens costa menys trobar gent per agafar una furgoneta i fer reparto, és perquè té un horari. El comerç
té un
horari
molt
més...
Per seduir els joves en general?
En general.
En tots els aspectes? O sigui...
I aquí és on ve segurament el fet de que el canvi generacional...
Pares, per tant...
El canvi generacional sigui més complicat, perquè la gent el que vol, doncs, és cada vegada, doncs, tenir una millor vida, no?
Vinga, va, som-hi. Jordis, endavant.
Bueno, poder també és una manera que també hem de canviar coses, no? Nosaltres també fer torns, fer... Jo penso que poder les botigues també han estat un altre... Això hauríem de tenir uns dies oberts i així ens permetria doncs, també fer torns i poder hi ha gent doncs, que fer seguit va molt bé i el comerç doncs, poder també és una manera doncs, que la gent jove, al final, o tots, gent jove, hem de buscar una manera doncs, que pugui també doncs, disfrutar del treball, no? De una mica ficar el que més o menys doncs, va bé a la persona, que a cada persona li va bé un horari. I més nosaltres, com a professionals, hem de buscar doncs, a les persones que ens van bé a nosaltres i buscar-los també els horaris amb ells. Perquè si no fem també aquest canvi de mentalitat i aquest canvi d'això, ens costarà molt, suposo, trobar gent.
Però llavors enllaça amb allò que dèiem abans, que costa molt de trobar gent, no?
Per què costa? Què costa? Perquè l'altre dia ja teníem aquest debat sobre els valors dels joves, no? Que dèiem, no, és que els joves d'avui dia no tenen els mateixos valors que abans, però això, segons qui, no te la defensa, aquesta tesi, no? I t'explica que simplement les coses han canviat i la perspectiva de la vida és una altra. Per tant, com seduïm els joves?
Home, jo penso, la veritat...
Que és un home d'experiència, a punt de jubilar-se...
Sí, molts anys amb recursos humans, però la veritat que és un tema complex. Però la realitat... és que avui en dia la joventut vol temps. Volen temps, ells volen treballar, però també volen descansar i volen tindre els seus ossos. Volen també tons...
que és legítim.
Això és legítim.
És legítim.
Volen una altra cosa que és molt important. Moltes empreses, sobretot les que jo més aviat conec, poder una mica més grans, ja no al nivell de botiga, el que fan és que fan tons rotatius. Tons rotatius fan que un jove no pugui en cap moment ni destinar la seva vida, si vol estudiar o no vol estudiar, perquè clar, si una setmana treball de matins, l'altra setmana treball de tardes, com me lo hago, no? Tot això és important, i molt important també, és formació, i un tema que és important ja és un tema econòmic, perquè suposo, jo sí que tinc coneixement dels convenis que es signen de comerç, i són molt baixos, i la gent, i amb aquests salaris moltes vegades no vol treballar.
Per tant... Tenim tres temes sobre la taula que són importants. Remuneració econòmica, aquesta és molt important, horaris, els horaris i la formació. Van tots molt lligats.
Hi hauria un quart, que seria el canvi de prioritats de les noves generacions.
Aquesta necessitat de tenir més temps, no?
Sí, que és legítim, com deies, Albert. És a dir, jo ho veig en els meus estudiants, en què és molt important doncs, tenir un espai doncs, per poder compartir amb els seus amics o per poder-ho destinar a temps d'oci, temps de lleure. Tal vegada aquest concepte anys enrere no estava tan marcat i no el teníem tan consolidat. No? També és molt important els joves que sentin part, que formen part d'aquell negoci.
Exacte.
És a dir, que no són un element que fa un horari estrictament i que se'ls hi paga per un servei a seques. Hem de ser capaços de generar algun tipus de vincle amb els nostres treballadors en què realment entenguin que allò també depèn d'ell. I, per tant, el seu bon fer o el seu mal fer farà que allò vagi millor o pitjor i, per tant, ell també és part implicada. No? És a dir, el fet de sentir-se part del que estàs fent, de posar-hi l'ànima, i això corre molt de part dels caps o de les caps de cada negoci, no? Tenir aquesta habilitat per fer sentir bé algú, de manera que tu vagis a treballar amb el convenciment de que se té en compte, de que tinguis un ambient de treball agradable i un punt clau que deia vostè, que hi hagi una remuneració que vagi d'acord amb el que jo ofereixo, no? Una mica potser aquestes mancances és el que...
És molt important que perquè el treballador se senti part de l'empresa. El que sí que és algo que nosaltres inclús hem portat a terme des del primer mosso fins a l'últim directiu de la companyia, que participin també d'alguna forma de la part econòmica de lo bé que vagi la companyia. Perquè si la companyia va molt bé, vas donant informació de que esto es Shangri-La i resulta que no veuen res...
Que percebin...
Tenen que haver uns incentius econòmics
que
també hi arribin, si no malament.
Nosaltres, gràcies a una empresa, hi ha gent molt trempada, hi ha gent jove molt maca, molt trempada. Nosaltres els dissabtes, gent que estudia tota la setmana, tenim gent jove que estudien de mestre, estudien d'això, i tenim dissabtes treballant. I els encanta la feina, t'ho diuen, és que estic superbé, m'encanta venir aquí els dissabtes a treballar. Nosaltres estem contents perquè hi ha gent jove que té ganes. Ara, Sada, si estudies, per exemple, per mestre, i estàs treballant, clar, fer aquest... Aquesta noia em va dir, jo si no estudies per mestre faria aquesta feina, perquè m'agrada molt. Nosaltres segur que amb el sou podrem fer coses, amb moltes coses podem fer coses, però hi ha coses que...
Que no es pot competir amb el sou d'un funcionari, amb el sou de comerç de proximitat, és aquí on anem?
Una mica...
Perquè no és viable...
O vacances, o coses que, saps?
Però això també depèn de cada comerç, amb això que dèiem, cada empresari com ho planteja i com ho ven. També ho hem de saber vendre i ho hem d'adaptar als nous temps.
Hem de vendre-ho d'aquesta manera, de poder fer torns, poder que hi hagi, que es cobri bé, que tinguin el seu, les tardes, per exemple, festa, fer aquests torns i això, nosaltres és el que ens ha anat bé.
Però això és un conjunt i, com bé ell deia, també els hi hem de transmetre per part de tota la societat, els mestres pel seu cantó, els botiguers pel nostre cantó, els com a pares també, o sigui, el comerç de proximitat també és més ecològic. No estem fent anar una persona amb una furgoneta d'aquí en allà. I el tracte que els hi donem...
Perquè com que es tracta a vegades de preguntar a la persona adequada, no posaré en dubte que no siguem joves els que estem aquí. Però sí que ho anirem a preguntar a una persona que és jove, que és periodista, a més, i que és la cap de redacció de Via Empresa. Gemma Fonseca, què tal? Bona nit, com estàs?
Què tal, Albert, com esteu?
Molt bé, doncs mira, a les portes de Nadal i parlant de comerç, i per això t'hem convidat.
Un plaer estar aquí, amb tots vosaltres també.
Mira, estàvem parlant dels joves. Suposo que ens has pogut escoltar els últims minuts, no?
Efectivament.
Com ho hem de fer per seduir els joves en el comerç de proximitat? Agafant una mica el fil.
Sí, és la gran pregunta que tenim, no? Si ho pots comprar a l'instant, si t'ho poden portar a casa, però crec que aquí és molt important, seguint el que comentàveu una mica, és l'storytelling de les botigues, no? Jo crec que aquí el petit comerç, no sé si coincidiu amb el que penso, s'ha d'explicar molt la seva història, explicar qui hi ha darrere, uns valors, ha de buscar aquest lligam sentimental amb les noves generacions, perquè, de fet, són diferents estudis que he vist, el 50% dels joves està disposat a pagar una mica més, si hi ha un storytelling, si hi ha més sostenibilitat, si hi ha alguna cosa darrere. Crec que aquí és una forma d'enganxar encara més.
Clar, llavors entràvem en una altra qüestió que és més peliaguda, que és el tema dels salaris. Tu coneixes tot aquest món, també, del que es paga, amb convenis, no convenis. Es paga poc, des del teu punt de vista, en el comerç de proximitat?
Jo crec que sí, que es paga poc.
És poc seductor, no?, anar a treballar aquí.
Sí, i també el que comentàveu, el tema dels horaris partits. Crec que aquí també és molt, molt complex, que hi hagi horaris partits, perquè no tothom està disposat a treballar de les 10 del matí i sacrificar fins a les 8 del vespre, estar pendent d'una botiga. Crec que, si bé es parla molt de baixos salaris en molts sectors, crec que s'ha de poder combatre d'alguna forma, amb més flexibilitat horària, buscar alguna forma per seduir-los encara més.
Anem a l'altra qüestió que parlàvem abans de les plataformes. Sé que tu has seguit molt de prop el tema de les plataformes i la gran pregunta és més barat o no és més barat comprar en una plataforma respecte a un comerç de proximitat? I sé que aquí fem una gran maionesa, que tampoc hauria de ser així, perquè deu anar per poblacions, per àmbits i fins i tot per eixos comercials. Però així, en termes generals, podem fer aquesta diferenciació de preus?
Aquí sí que és la gran pregunta i, efectivament, podríem dir que hi ha una igualtat de preus. Vaig preparar un article que va ser molt interessant sobre el Black Friday, que molta gent ho qualifica de black fraud, i segons diferents estudis de l'OCU, deien que augmentaven el preu un mes abans i feien diferents jocs que al final acabaves pagant un 9% més per un producte del que costava els altres mesos. I crec que aquí hi ha un gran problema. I bàsicament això són estratègies comercials que es fan, però s'acaba pagant molt més, segons han estudiat respecte als comerços de proximitat. Sí, sí, no hi ha cap mena de dubte.
No hi ha volta de full. Però clar, sí que és veritat que és molt fàcil la compra aquesta, no sé si dir-li compulsiva, eh? Des del sofà de casa, amb el clic-clic, no? Entres a la plataforma, aquest aparador virtual, que és molt fàcil comprar. No? Clar, el comerç de proximitat encara li falta molt entrar en aquest món digital. A dia d'avui hi ha molt comerç de proximitat que ni tan sols té pàgina web. Ens podem remuntar en aquella frase, que segur que també tu coneixeràs, que deia fa uns anys a internet, si no ets a internet no existeixes. Això encara és així?
Doncs sí, és el moment de posar-se les piles. Sí que va ajudar molt, malauradament, el que va ser la pandèmia del coronavirus, perquè aquí els va ajudar molts comerços a posar-se les piles, amb pàgines web, amb xarxes socials, amb el que fos, i crec que hi ha un gran repte aquí. I crec que també m'agradaria afegir, Albert, si em permet, és que també ara que estem en èpoques de valoracions, que valoren els polítics, que valoren a tothom, hi ha diferents estudis que els ciutadans de les poblacions valoren amb un 7,7 els comerços locals dels barris. Crec que això ho hem de tenir molt en compte, no? Com els estem puntuant. I crec que la gran diferència de tot això, sobretot, és que el client torna a repetir. Sobretot quan tu tens aquesta, no? Quan estan per tu, t'aconsellen tot, és aquesta taxa de repetició que potser no tens quan compres senzillament a Amazon, no? I crec que aquí hi ha aquesta fidelitat, aquesta part de, no? De, no sé com dir-ho, que de reduir la petjada ambiental i d'estar compromesos amb la ciutat, entorn, fer barri, que marca la diferència.
Com, clar, què passa amb aquesta generació Z, que ha nascut amb el mòbil a sota el braç i que sense mòbil no sembla que no puguin fer res, eh? Ara ens picaran a tots, però...
Totalment, els hem de seduir, hem de buscar algo perquè són molt sentimentals, són molt emotius i hem de... El comerç s'ha de posar les piles per trobar aquest valor més de proximitat amb ells, de fer-los sentir còmodes i que valgui la pena sortir de casa, sortir de l'ordinador, sortir del mòbil i me'n vaig a aquesta experiència física. I aquí és el gran repte.
Durant la pandèmia, és veritat que molts comerços de proximitat van aflorir d'una manera excepcional. Abans posàvem l'exemple, i en parlant després, de la plaça Mercat d'Olot, no? Per exemple, que va trobar aquesta manera de portar el producte a casa. No sé si això va ser una flor que fa estiu o no. Si ara, Déu vulgui que no, ens tornéssim a trobar en una situació com aquestes, possiblement la foto del moment no és la mateixa. Ni Amazon estava com està ara, ni el comerç de proximitat com ho està ara. Passaria exactament el mateix?
Jo crec que hi ha hagut un canvi de consciència i que es va veure amb la pandèmia del coronavirus. Per exemple, ara també estava mirant unes estadístiques i és que els catalans comprem els llibres a les llibreries de proximitat en menys de comprar-ho al Corte Inglés, en llibreries, i crec que hi ha hagut un canvi de consciència que potser seria molt diferent i que així sigui.
Estava pensant en una cosa que m'has dit abans, això del Black Friday, que deies el Black Fraud, no? Que alguns el titulen així, que pugen els preus un mes abans. I ara tornem a fer d'advocat del diable. O sigui, m'estàs dient que el comerç de proximitat no puja mai els preus abans d'unes rebaixes.
Això, mira, aquí m'has agafat, això sí que no hi ha estudis, però sí que és molt més fàcil de controlar, no? Amazon, que hi ha diferents experts, també sé que la Generalitat està molt al darrere d'aquestes trampes, sí que el comerç, no sé ben bé com poden lluitar, però sí que bàsicament no han pogut pujar tant els preus perquè si no surten perdent. Es nota molt la diferència, no? Si competeixes amb un Zara, si competeixes amb la resta i...
Clar.
De moment, qui estan més vigilats són les grans plataformes. Veurem els petits comerços, que sempre hi ha de tot, eh?
Gemma, et deixo que et posis en mans dels nostres convidats, et sembla bé, ni que sigui per algunes preguntes?
No, jo no es volia accentuar que jo crec que pujar preus, en definitiva, et posen descompetència. Això, igual que tota aquesta polèmica que hi ha hagut, que els supermercats pues, que havien incrementat els preus no sé quan, no s'han incrementat abans, perquè si pugem els preus, ens posem en descompetència, o sigui, no podem continuar, no? Jo veig d'aquesta manera. El que també és cert, és que a tot el tema que parlem de les plataformes, el que sí que és que tot el que és de distribució d'alimentació de la petita empresa i del comerç de proximitat, el que sí que s'ha vist és que les plataformes grans totes se'n van, no poden vendre fresc perquè no els hi funciona, no és rentable, i el que sí que s'està fent molt, almenys ho estem fent nosaltres, estem veient que ho fa molta gent, i que estem posant en marxa, no plataformes, però sí des de la proximitat a tindre el veí de dalt, a l'altre, a l'entorn que tu li vens, de poder que et pugui trucar, et pugui enviar un mail, el que sigui, i servir-lo immediatament a casa seva. I això està funcionant.
Funciona això, Gemma, sí? Tens algun testimoni?
No, ara mateix no en tenia cap testimoni així, però és interessant d'escoltar.
Ho coneixes, no? Ho coneixes. Molt bé. Alguna aportació més?
De fet, bueno, tu parlaves de l'exemple d'Olot, de la plaça d'Olot, de Ripoll. També en tenim un exemple que, a més, vam ser dels primers que vam sortir, que ens van anomenar l'Amazon del Ripollès.
Traiem el pit aquí, de les 60 botigues que participen, no?
Que participàvem en aquesta acció durant la pandèmia. No? Jo crec que, i aquí em sembla que ha sortit també, no? Que en pandèmia es va posar en valor el comerç petit. No? Veure totes les persianes baixades, jo crec que tots ens va impactar. Uh-huh. I això jo crec que ho hem d'anar d'alguna manera per aquest sentiment, no? Fent veure que un poble sense comerç tampoc no té vida, no?
Nosaltres crec que el Mercat d'Olot som referents, vull dir, va ser una cosa que la vam preparar en 2 hores i la veritat que bueno, vam arribar doncs, a tot arreu, vull dir, a Olot, Barcelona, província de Girona, Barcelona, I la vam deixar, vull dir, vam deixar a temps i la veritat que bueno, el Mercat d'Olot també té un producte molt, molt, molt de qualitat i molt bo.
Molt específic, no?
Molt específic. La gent també, quan ve al Mercat d'Olot, també disfruta i la veritat que ho vam haver de deixar al final, de no portar-ho a casa perquè no hi havia demanda. I ens va passar això, i vam arribar a tot arreu, i els clients superagraïts perquè arribàvem a tot arreu, no? I això, la veritat, que vam ser referents al Mercat d'Olot, la gent ens va fer...
Això és cert, eh? Vull dir que, igual que va ser un boom, vale? Nosaltres no era només en producte fresc, sinó eren totes les botigues de diferents productes, però es va anar morint.
Sí, sí, fem una cosa, no... Donem les gràcies a la Gemma, que ens està escoltant. Gemma, ja tens tots els regals per aquest Nadal?
Que no, ens podem fer compres a l'última hora.
Sí? Les faràs a Amazon o al comerç de proximitat?
Jo a proximitat sempre. O sigui, a Osona o a Barcelona, allà estarem també.
És veritat, que ets osonenca. Ets osonenca, és veritat, eh?
Sí, sí que sou de Ripoll i la Garrotxa, doncs toca de Tona, també, que...
Molt bé.
Jo tampoc he comprat mai a Amazon.
Bueno, ara sou molt bé. Gemma, escolta'm, una abraçada forta. Bon Nadal i bones festes.
A vosaltres, molt bones festes a tots.
Que vagi molt bé. Seguim amb això que volíeu comentar. Núria, volies dir alguna cosa?
Sí, sí, no deia això, que el paper de les associacions o dels mercats en el moment de la pandèmia va ser molt important. Sí que va haver-hi molta conscienciació per part de la gent de donar-se compte de que els carrers apagats amb les llums i sense el comerç li faltava vida i li faltava protecció i li faltava moltes coses. Però no ens hem de recrear amb això, perquè d'això la gent se n'oblida ràpid, vull dir que ho hem de tornar...
I si se n'obliden ràpid, que tenim unes dades que precisament exemplifiquen això i que ara les anem a veure. Veurem dos pantalles, una que fa referència a l'oferta comercial, l'altra al comerç online. Aquesta primera, la de l'oferta comercial, aquí la tenim. En aquest següent quadre veurem que l'oferta comercial que hi ha a diferents ciutats respecte al seu nombre d'habitants en data 2021 i la comparativa durant 3 anys, des del 2017 fins al 2021. Les ciutats analitzades són les que tenim nosaltres més pròximes, Ripoll, Vic, Olot i Puigcerdà. Aquell any a Ripoll hi havia 147 establiments. A Vic, 757, a Olot, 445 i 220 a Puigcerdà. Això el 2021. En tots els casos, l'evolució és negativa. En xifres percentuals, on més ha caigut el nombre d'establiments comercials és a Ripoll, que frega aquest 20%, el segueix Vic amb quasi un 14%, Olot i Puigcerdà. Són percentatges que estan per sobre de la mitjana catalana. Des del 2017 fins al 21, Catalunya va perdre un 10,3% d'establiments comercials. Ara entrarem en el detall. Veiem ara l'altra pantalla, que és, fa referència al comerç online. La dada més actualitzada que ens ha facilitat la Generalitat és la del 2019. Aquell any es va tancar amb 3.773 milions d'euros facturats a Catalunya. Si ho comparem amb el comerç al detall, la xifra és de 42.551 milions d'euros. Per tant, molt lluny de la venda per internet. Si ens preguntem quin sector és el que ven més per internet, la resposta és clarament la moda, amb un gairebé un 21%, molt lluny queda l'alimentari, que es mou entre l'1,5% i el 2%. I per territoris, les ciutats on hi ha més comerç online són aquells nuclis de més de 50.000 habitants. Per tant, tornem una mica cap enrere. La pandèmia va despertar moltes consciències, però al final és que les dades ens diuen que any a any el comerç de proximitat perd adeptes. Per què?
Bueno, suposo que és una mica tots els elements que dèiem, no? El relleu generacional manca, l'atractiu per al jovent perquè s'incorpori en el comerç, encara tenim un recorregut per fer.
La venda digital. Perquè és un compte molt marcat, eh? Estem parlant de que en pocs anys de dades de doble dígit, eh?
Bueno, i que després, una cosa que tenim en comú també, les ciutats aquestes petites, que és que cada vegada costa més arribar al centre de les ciutats, almenys a Vic passa, i llavors si no hi ha un ajut en aquest sentit, hi ha una descentrificació, no? Es van obrint a la perifèria altres centres comercials o grans centres comercials. Això també ens pren clients.
Jordi?
Segurament, pensant sobretot en aquestes noves generacions i amb el que ens deia abans la Gemma, que hi estic molt d'acord, també jugar una mica més amb les xarxes socials. Sobretot el que s'imposa més entre els més joves és aquell concepte d'exclusivitat, no? És a dir, ser capaços de generar un relat que doni a entendre a través d'Instagram, de TikTok o d'on sigui, que allò que t'oferim en aquest comerç de proximitat, per més que busquis, tampoc ho trobaràs en la globalitat o en la immensitat de les grans plataformes, no? Segurament aquest treball és molt important de fer per generar aquest vincle i per sobretot per enganxar els més joves, no? Que segurament són els que a dia d'avui els percebem com una mica més lluny del comerç de proximitat. Per tant, per això jo li preguntava a la senyora Llorenç en quina mesura s'acompanyen els comerços en aquest procés de tenir una visibilitat, de gestionar. No es tracta de fer anuncis per fer anuncis a les xarxes socials, sinó que es tracta de generar una imatge de marca que generi un valor i que a mi em porti a comprar el vostre comerç, no? Perquè m'esteu oferint una cosa, primer que m'esteu oferint una qüestió que és molt important, que és la qüestió humanística, no? Uh-huh. Per tant, m'esteu oferint l'oportunitat de que us miri als ulls, de que em pugueu assessorar en primera persona. Per mi això no és una qüestió menor, malgrat que ara hi ha molts algoritmes que et diuen fins i tot, digui'm vostè quan pesa, quan mesura, com té la cintura, si la té gruixuda, si la té prima, i vostè li toca aquesta talla, no? Mm. Jo crec que aquí, tan impersonal, tan fred, jo crec que aquí és una força. Per tant, sobretot pensant en captar joves, jo crec que aquest treball específic per al llenguatge que ells entenen, aquesta generació Z, que és el llenguatge que es mou per les xarxes socials, poder-hi arribar d'aquesta manera, no? I un cop els tenim, ser capaços de retenir-los.
Lluís?
Jordi? Jo només volia fer un comentari, és a dir, és que jo crec que la pandèmia, és que tenim la sensació que durant la pandèmia pues la gent ha agafat més incidència amb el tema de la proximitat i tal. I jo penso que, desgraciadament, ha sigut al revés. La que ha fet la pandèmia que la gent s'hagi adaptat a comprar molt més amb online. Molt més, almenys jo he viscut.
Per tant, això vol dir que el comerç de proximitat ha de córrer cap aquí.
Ha de córrer cap aquí.
Perquè si no corre cap aquí, els dígits
Els dígits jo crec que continuen baixant, perquè la gent s'ha adaptat. És que els joves ja ho feien. Cada vegada ho van fer més per la seva pròpia idiosincràsia. Però gent gran, que jo no l'havia vist mai comprant, és que estan comprant. La meva dona té 70 anys. Jo no compro, no tinc ni compte. Però jo veig que ella s'acostuma ja a comprar. No sé, saps què vull dir, no? Uh-huh. És a dir, i ho veig amb molta més gent, més o menys del meu entorn. Jo crec que no va ajudar.
Jo, una mica, com el mercat d'Olot, no? Penso que nosaltres tenim molta gent jove. I és perquè, doncs...
Però per què? Per què heu aconseguit això?
Perquè horaris, hem canviat horaris. Jo penso que el mercat, no? Abans era de 7 a 3 i ara doncs és de 8 a 7 de la tarda. Okay. Migdies oberts... Tot això, doncs, hosti, a més, si li podem ajuntar el que diu en Jordi, d'això, nosaltres estem molt contents, nosaltres al mercat d'Olot, en sèrio, gent jove, és que, a més, jo crec que el que hem de fer nosaltres una mica és acostar-nos al que ens demanen, no? Nosaltres ens demanaven, doncs, hosti, les tardes no teníem obert, al migdia no teníem obert, i nosaltres el que hem fet és això. I penso, hosti, la gent jove a la comarca, a la Garrotxa, venen al mercat, eh? Jo
la facilitat.
Parlo pel meu sector, eh? I...
Clar, és
la facilitat d'horaris.
I busquem la facilitat
d'horaris. El bon producte, l'exclusivitat. Mm-hmm. Jo crec que, perquè al final, segons on vas, en una gran àrea, sempre al final acabes veient les mateixes botigues. I jo, per exemple, possiblement per això m'agrada més comprar en el comerç de proximitat del meu poble. O de...
Recordem que no has comprat mai a Amazon.
Sí, ell tampoc. Ja som...
Jo tampoc.
Jo no, personalment, però tinc que dir que...
Ell, he comprat per internet, a Amazon.
I olor...
Tant... Tu i jo, que hem comprat a Amazon.
Sí, perquè ens confessem culpables. No sé si és que som més sincers o en tot cas...
No sé si això,
a vegades també és una convicció. Però jo confesso.
La gent d'olor...
Jo crec que sí, és com...
I la gent d'Olor que s'estima molt la terra i sí. Ja, el mercat...
Sí, s'estima molt la terra, sí, però les furgonetes d'anar sí. Van anar-hi no, tornant també, pel carrer Sant Rafel, però sí. No passa res.
No, també. Però, bueno, jo penso que la gent jove, si li oferim tot això, doncs segur que compra a casa. Sí, sí. Quan compra, a fora d'Amazon això, a vegades perquè tampoc no ho troba.
Bueno, anem a fer aquestes també preguntes.
A vegades no ho trobo.
Traslladem aquestes preguntes a una altra persona que també ho coneix molt, que és en Roger Gaspa, secretari general del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya i president de Foment Comerç de Foment del Treball. Senyor Gaspa, què tal? Com està? Bona nit.
Què tal? Bon dia. Bona
tarda. I està d'acord que l'horari comercial hauria de ser un altre?
Jo crec que depèn del territori. Vosaltres estàveu apuntant moltes coses interessants, apuntàveu el tema de l'accessibilitat al centre, apuntàveu el tema dels horaris, apuntàveu els factors diferencials respecte a les plataformes, com és el tracte, la qualitat del producte. Jo crec que cada cop més hem d'entendre que el comerç no és una activitat aïllada de la nostra societat i del territori, sinó que cada cop més pren prevalença no tant la disparitat de formats, sinó la riquesa del territori. Cada cop més el consumidor, per desplaçar-se en un municipi, el que valora és l'experiència global que percep en aquest municipi. I en aquest sentit, la identitat territorial, el municipi, hauria de prendre sempre consciència que la realitat comercial que té ha d'anar imbrincada amb la resta de realitats del territori i del municipi, activitats culturals, gastronòmiques, etc. La gent necessita tenir una excusa, si em permeteu l'expressió, per anar a visitar un centre comercial, un eix comercial d'una ciutat. Però quan hi va i li agrada, repeteix. I això els estudis ens ho demostren.
Clar, però vostè, per tant... no sé si li passa, però no sé, nosaltres en el nostre gremi, com que fem uns horaris a vegades molt intempestius, tenim poc temps per fer moltes coses, però és veritat que costa trobar a vegades el moment per anar a comprar en un comerç de proximitat, potser pels horaris, no tant al cap de setmana, però entre setmana sí que es fa dificultós, no? Perquè obrir de 9 o 2 quarts de 10 fins a la 1 i de 2 quarts de 5 fins a les 8 quarts de 9, home...
Però jo crec que aquí depèn, o sigui, jo tampoc no crec que hàgim de centrar, ja centrar el debat exclusivament en els horaris, ho apuntava el representant de mercats municipals, si no m'ha semblat entendre-ho malament,
a la que
els mercats han obert per la tarda han pogut recuperar un cert públic jove, igual que quan han obert els divendres tarda o els dissabtes. Depèn de cada casuística i de cada municipi. No podem comparar Olot o Ripoll amb la Pobla de Segur. Per tant, els horaris són un factor, és evident. És evident que són un factor. I hem de poder estar oberts quan la gent vol vindre'ns a visitar. Si no, malament anem. Però hi ha molts altres factors que influeixen a l'hora de que el consumidor decideixi a on va comprar i de quina forma. Uh-huh.
Li faré una pregunta per plantejar una qüestió que fins ara no hem parlat, que és la competència entre àrees comercials / ciutats. Vostè és de Sant Cugat del Vallès, una ciutat gran, de 90.000 habitants, i sap perfectament què representa tenir altres ciutats pel costat. Jo li he sentit a dir moltes vegades que Sant Cugat té aquesta capacitat de traure gent d'altres ciutats. Aquí la realitat és diferent. Segurament la gent de Ripoll pot anar cap a Vic i la gent de Vic cap a Ripoll. A Olot ens movem entre Girona i cap a Vic. Els fluxos són diferents. Aquesta és una altra competència a la qual s'ha de fer front, la competència entre ciutats?
Jo crec que són complementàries. Sant Cugat, és veritat que són 97.000 habitants, tenim un teixit comercial ric, però per posar-nos en situació, som una ciutat equivalent a Girona i Girona té una potència comercial molt més alta que Sant Cugat. Sant Cugat és veritat que tenim Barcelona al costat, tenim altres capçaleres comarcals comercials.
Girona no té una àrea metropolitana com la que té Barcelona.
No, exacte, té Figueres, per això. Però posaves l'exemple de Vic, però... Al mateix temps, Manlleu té un ric comerç també de barri i de proximitat. Jo crec que això és una realitat que ens ha acompanyat els últims 40 anys. És a dir, les capçaleres de comarca o Vics, Granollers, Girones, etc., de capitalitat o atracció comercial, tenen un mix molt més ric en no quotidià i això fa que generi una atracció de compra no quotidiana, però en canvi també estem veient que el comerç, especialment de proximitat i especialment en el sector alimentari, de productes de primera necessitat o de productes més quotidians, té una molt bona resposta en quant al que s'anomena allò la ciutat dels 15 minuts o els municipis dels 15 minuts. Tenim un ric teixit comercial en alimentació, farmàcia, drogueria, perfumeria, productes de primera necessitat, que cada cop més estan molt, més, molt, molt ben arrelats al territori i la gent hi fa una compra de proximitat. És evident per això que la dimensió de les ciutats facilita que hi hagi eixos amb una varietat d'oferta no quotidià, textil, electrònica, oci, cultura, que genera un efecte de centralització o d'atracció de compres. Però aquestes capitalitats comercials han existit sempre i sempre seguiran existint. I jo crec que tampoc podem aspirar a que tots els municipis tinguin una demanda totalment tancada sobre ells mateixos, perquè ens estaríem enganyant a nosaltres mateixos.
Està clar. Quin pes tenen les activitats que es fan en una ciutat, no?, i que fan o provoquen de traure compradors? És a dir, un eix comercial fins a quin punt necessita aquesta dinamització contínua perquè tinguem aquesta excusa per sortir al carrer? O sigui, que el comerç de proximitat ens doni alguna cosa més.
Jo no sóc molt fan, permeteu-me l'expressió, de les xocolatades, ara tothom s'enfadarà amb mi, però jo sempre dic que el que marca...
Mira, aquesta hora hi ha molt fred que fa, Roger, ja t'ho diré.
Jo crec que el que marca l'experiència, el fet diferencial, són molts elements que quan el consumidor està en un eix, interactua amb ell. Un, l'heu apuntat abans, ho comentava alguna companya de la tertúlia, que és la facilitat d'accés. Hi ha gent que, si s'ha de desplaçar, ho ha de fer en vehicle privat o en transport públic. Si no hi ha alguna de les dues alternatives que sigui fàcil, consumidor, no hi va. El mobiliari urbà, l'estat del mobiliari urbà, la seguretat, la neteja. A partir d'aquí, les ofertes de restauració, les ofertes culturals, perquè moltes vegades aquestes visites, capitalitats comercials, es fan en cap de setmana o en moments en què la visita dura, les estadístiques ens mostren que són visites que duren 3-4 hores. Per tant, al final el que el consumidor posa en valor és el que en anglès s'anomena el Customer City Journey, no? La jornada completa de la visita. I això té molts elements. Té l'element de restauració, té l'element cultural. Si només pensem al comerç des del comerç, cometrem un error. Nosaltres sempre hem dit, i som molt defensors, de que el comerç hauria de ser algo molt transversal a la tinença d'alcaldia o al propi alcalde, perquè totes les àrees d'un ajuntament afecten el comerç. Mobilitat, seguretat, espai urbà, neteja, etc.
Molt bé. Sí, jo crec que els has posat a tots d'acord, Roger. Algú té alguna pregunta per en Roger Gaspar?
No és fàcil posar tot el comerç d'acord.
No, avui ho hem vist, A mi m'ha tocat fer d'advocat del diable, Roger, avui, perquè, esclar, si no, no ho desempatàvem, això, Jordi, aquí t'ha tocat la fibra, amb el tema de les ciutats i tal, ja ho he vist.
L'inici del discurs volia posar-me dret, però no sé si això és massa televisiu. Jo que sóc un defensor de... Ho deia al principi, quan m'ho preguntava l'Albert, com veia el comerç, el resum és el comerç és territori i per mi és un element d'aportació d'identitat indissoluble d'un territori. Cap plataforma digital, que és identitàriament parlant, és un encefalograma pla, pot aportar el valor afegit diferencial que porta aquest comerç de proximitat, no? Per tant, l'ADN d'un territori el confereixen molts factors, però el comerç és un d'ells i, per tant, aquesta vinculació, cultura, natura, medi ambient, economia i comerç, entre d'altres, són factors que incideixen en aquesta identitat territorial. Per tant, jo que sóc de Girona i s'ha parlat del comerç de Girona, el comerç de Girona és un element, sens dubte, identificador de la identitat territorial de Girona. A Olot, exactament el mateix. Jo vinc moltes vegades a Olot i és una visita obligada a passar pel mercat d'Olot. Per tant, són aquells elements del territori que nosaltres identifiquem que no podem deixar de visitar. Això no vol dir que tot plegat vagi acompanyat d'una adequació als nous temps, d'aquesta generació que hem dit, d'un relat que sigui capaç de traure i que tinguem aquesta sensació d'exclusivitat que dèiem abans, però jo crec que la batalla concreta de la identitat, per poc bé que ho fem, la tenim guanyada en aquest sentit.
Per tant, estem alineats aquí,
Sí, si em permeteu, en un minut, posar una peça més en el debat.
I tant.
Des de la pandèmia hem detectat en els diferents estudis que anem fent i que anem monitoritzant un fenomen que en el sector del comerç no s'havia donat. I és que quan la gent està contenta, recomana molt. Deixeu-me que m'expliqui en 30 segons. Tots estem acostumats a que quan vas a visitar algun lloc, la restauració es descobreix per recomanació. Moltes vegades et diuen, has d'anar al tal restaurant que ha obert, que està molt bo, i hi vas.
Totalment.
Per efecte recomanació. Uh-huh. Això en el món del comerç no era habitual. Des de la pandèmia sí que detectem que un consumidor, de cada 10 consumidors, per entendre'ns, una experiència negativa, només 2 desaconsellen. O sigui, que la gent és bastant benèvola. Uh-huh. Però, en canvi, quan hi ha una experiència molt positiva, al visitar un territori en concret, o un eix comercial, o una botiga en concret, el fenomen de recomanar ha augmentat molt, fins a que una experiència positiva genera en 8 de cada 10 consumidors una recomanació. Què vol dir? Que si portes un consumidor un dia a Olot i acaba content de la visita global i de l'experiència, o d'un comerç en particular, és molt probable que ho recomani. I això pot generar un efecte, doncs, de fidelització, que és un bon element per aprofitar per part de les associacions de comerciants, els municipis o els comerços individualment.
Alguna aportació més? Per aquest costat d'aquí? No? Roger Gaspar, doncs t'agraïm moltíssim aquests minuts. Gràcies per posar-nos llum en temes que encara no havíem tractat al debat. Bones festes i bona entrada d'any.
Igualment, bones festes.
Que vagi molt bé. Fins molt aviat.
Gràcies.
Bé, conclusions. Ens queden exactament 3 minuts per acabar. Vinga, Núria.
Jo voldria dir, si em permeteu,
i tant.
Que he dit una cosa que m'ha agradat molt i la tenia en ment, que és l'experiència global. I és una mica també reclamar als respectius ajuntaments, des de Vic Comerç, per exemple, ho reclamem a l'Ajuntament, i és que ens incloguin a turisme, perquè la gent al final ve a una ciutat a veure uns museus, uns monuments, la ciutat en si, que les que estem aquí representant són meravelloses, però al final l'experiència, tots ho sabem, quan viatgem també ens agrada anar de botigues, visitar els restaurants, les cafeteries. És l'experiència global, aquesta. Vull dir que és tot el paquet el que hem de saber vendre i
concretar. I això passa a tot arreu? A Ripoll passa?
Jo, de fet, quan ara també parlava, com a conclusió diria, Ripoll segurament a comprar, doncs tenim tendència a baixar Vic, i això per oferta, perquè l'oferta doncs, que vosaltres podeu oferir no la tenim a Ripoll, evidentment per massa crítica, però sí que per una altra banda doncs, rebem els caps de setmana doncs, gent de fora. No? Per tant, des d'aquí hem de poder adequar horaris a la gent que ens visita.
Tant, caldria, i evidentment, caldria un canvi aquí de mentalitat?
Aquí hi hauria d'haver un
canvi. Hi ha recorregut aquí.
Hi ha recorregut, exacte. Jo crec que sí, eh? Tot i que, aviam, a Ripoll, doncs, evidentment el comerç que hi ha, doncs, tot i les inclemències dels canvis generacionals, tot i la falta de personal, que jo també ho apuntaria a tots els sectors, eh? I que, però que... però que també doncs, aquí el tenim, no? Jo crec que aquí hi ha d'haver un canvi doncs, això, de mentalitat en quin és el nostre consumidor de cap de setmana. Jo m'hi apuntaria que jo crec que la Generalitat té en compte com a comerç, també bars i restaurants, que també n'hem de...
Que no són coses diferents, eh?
Sí. Formen part del comerç i que lliga molt amb tot aquest tema de viure la ciutat comercialment, turísticament parlant.
Lluís. Mm-hmm. Estic d'acord amb tot el que s'està comentant. Evidentment, el que també penso és que d'alguna manera els negocis de proximitat i els que no ho són, és igual, no són encefalograma plano, em sembla que abans ha dit algú, no? Mm. Jo crec que...
Jordi ho ha dit, crec.
Ens hem d'anar també reinventant, anar veient com es modifiquen els entorns i nosaltres anar reinventant, perquè si el que volem és seguir amb les mateixes formes que hem fet servir sempre, el que és molt normal és que això s'anirem avall.
Molt bé. Jordi Vilarrasabant, et toca tancar.
És així.
I t'has també... portat algun embotit? No.
I també, sí, fuet d'olor.
Fuet.
No, i també penso que, a més, la Generalitat i els ajuntaments, també jo penso que, com hem dit, que cada ciutat té la seva identitat i d'això, doncs ordre, no? Una mica com, torno a explicar, el mercat d'olor, que totes les botigues siguin maques, siguin tot aquest cuidar, tots aquests detalls, jo penso que això també és important. Perquè, si no, tot això també ens fa perdre... No? Tu, quan entres al Mercat d'Olot, doncs veus tot des de... L'Ajuntament doncs, va fer un projecte
doncs tot, bueno, amb un bon disseny, amb un maco, doncs jo penso que el comerç, doncs també que volti al voltant també que hi hagi les botigues ordenades i...
Sí, molt breu. El comerç de proximitat té vida, té llarga vida, amb les adaptacions que hem dit. I des del meu punt de vista, insisteixo, per mi són un element de fer territori, de sentir territori, de personalitzar el territori, de tenir ànima. I per tant, ara el que toca és el que deia ara fa un moment el Jordi, no? Ser capaços de... els joves, teniu joves, per exemple, deies a Olot, jo crec que els joves també entraran en aquesta... Els joves, sobretot, el que busquen és aquest... Ho veig una mica en els meus estudiants, no? És tenir aquesta sensació de que hi ha un... Contràriament al que es pensa, hi ha molts discursos que per mi són fal·làcies, no? Primer, els joves no volen treballar, els ninis... No, no és veritat. No. Ho explicaves molt bé, però això s'ha de dir, perquè és una imatge estereotipada que es té, no? I la segona és... que jo, la pregunta anava, jo emplaçaria les administracions a que donguin encara més suport del que donen al comerç de proximitat.
Prestigi.
Més prestigi, que els hi donguin, fins i tot que els acompanyin en processos, ho hem dit abans, no?, de digitalització, de generació de reputació, perquè s'ho mereixen, perquè acaben conferint el que és un territori, no? I quan donem resposta, quan analitzem els elements de generació d'identitat d'un territori, el que sempre apareix recurrentment és el comerç. I, per tant, això ha de tenir un retorn.
Queda dit. Gràcies per ser-hi. Últim programa d'aquest any. Que passeu bones festes.
Moltes gràcies.
O bones festes. Que menjareu torrons i que menjarem moltes coses de les places Mercat.
Segur.
Que gaudiu de tots vosaltres i casa vostra. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Gràcies des de casa per seguir-nos. L'últim programa d'aquest any. I tornarem a partir del gener. I tractarem un tema que també ho diu tothom i és molt espinós, que és el de l'educació. I aquí s'hi asseurà una exconsellera d'Educació, Irene Rigau, que en sap un niu i que té molts informes al cap i una visió molt transversal. Serà d'aquí un mes, a l'ho diu tothom. Molt bones festes, que en gaudiu. Adéu-siau.
Travesses. Som una empresa familiar que construïm habitatges a la comarca fa més de 40 anys. Les persones i el lloc on han de viure sempre han estat part important per nosaltres. Actualment, estem construint pisos al centre d'Olot i a la zona del Pla de Dalt. Ens trobaràs al capdamunt del Firal o a la web travesses.com. Travesses. Construïm il·lusions. Travesses patrocina el programa Ho diu tothom.
Microsoft Dynamics 365 Business Central és l'eina completa per la gestió empresarial. Dissenyada per a petites i mitjanes empreses, optimitzi processos, prengui decisions més intel·ligents i acceleri el creixement. A InfoOlot fem implantació de ERP, tant financera com per producció de l'empresa. També gestionem el servei de sistemes de xarxes, servidors i ciberseguretat. InfoOlot és una companyia amb gairebé 40 anys d'experiència, amb seus a Olot i a Girona, per proporcionar solucions immediates a empreses de tota la demarcació. InfoOlot patrocina el programa Ho diu tothom.